Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Turisme de Navarra us ofereix Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 183. Pogatxa refreda, un tour molt calent.
Com ho tenim? Com ho croca?
Allez, ici va se délègue. You have nothing to lose, hein, c'est là. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I és que la calor s'ha convertit en el gran enemic dels ciclistes en aquests primers dies del Tour. De fet, la calor i el ritme altíssim que ha imposat l'UAE en bona part de les etapes. Ja sabeu que Tadej Pogačar va clavar un cop sobre la taula, potser definitiu, el dia del Tourmalet i Gavarnie, i que des d'aleshores el Tour sembla sentenciat. Ara bé. No ens precipitem i deixem sempre aquell marge de prudència perquè ens espera molta teca. D'entrada, si res ha de canviar, en primer lloc, pensem que Pogačar pot fer encara més gran la ferida. Això és el més imaginable, tenint en compte com està l'eslové i com està gestionant la cursa. Però ja sabem que el Tour és molt traïdor i que ens espera una segona setmana carregada de trampes. Ara ho analitzem amb el Fletxa, que, com sempre, ve carregat d'arguments i explicacions i també d'alguna aventura d'aquelles seves destinades als paladars més gourmet. Dit això, ens hi posem en un programa en què tindrem també una entrevista llarga i reposada amb Laia Montolivo, directora de l'agència andorrana Antidopatge. Què, us venen moltes preguntes per fer-li, oi? Com sempre, a Ràdio Volta intentarem que sigui una conversa didàctica, que ens aporti molt, que ens ensenyi, que n'aprenguem. De fet, ja sabem que és molt llaminer especular amb el dopatge i Andorra per la singularitat del país pirinenc. Avui serà un dia de posar tots els tòpics sobre la taula i descobrir què hi ha de cert i què hi ha de fals en tots ells. I fer-ho amb el càrrec més destacat en aquesta qüestió, doncs jo crec que és immillorable. De fet, apareix molt poc, per no dir gens, almenys als mitjans del nostre país. I ara la Laia Montolivo, la directora de l'agència andorrana Antidopatge, que ha concedit una entrevista, més a més, profunda a Ràdio Volta. De seguida ens posem al dia amb un resum sonor que ens permet recuperar el que ha passat aquesta última setmana. Recordeu de memòria qui ha guanyat totes les etapes? Ara ho reviurem. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Sons de la setmana.
Pedersen, que se están encerrando. Bueno, ha arrancado ya Pedersen y está sacando de rueda a todos los demás. Bueno,
primero Pedersen, segundo nadie.
Segundo Pedersen, sí, sí. Mira Raúl, que está peleando también la segunda posición a pesar de haber perdido algunos puestos en el sprint. Quinn Simmons, que va a llevarse la segunda posición. Raúl, tercero. Bueno, trabajazo, para el equipo y con doblete.
Evenepoel, Lipovic.
No, Evenepoel no puede ya.
A ver quién se abre y a ver quién tira a alguien, porque vamos.
¿Y Jonas?
A ver, que Jonas intenta.
Se abre Jonas.
¿Se abre ya? Sí, no, sí. Seixas no se va a abrir, ¿eh? De momento aguanta ahí la rueda de Vingegaard, también es interesante.
To go solo, put in the fastest Tourmalet ascent in history. 5Ks from the top. It's Pogačar and the Pyrenees that are once again the perfect pairing at the Tour de France. Normal service is resumed. Tadej Pogacar will win for the 23rd time. Tadej Pogacar takes the yellow jersey back. The best bike rider in the world, once more devouring the biggest race in the world in cannibalistic fashion.
Coi in agguato, non ci sono Merlier, gli altri sono dispersi.
Spallano con Canter.
Poi Canter, Van der Poel vuole andare fino in fondo. Van der Poel ha superato, arrivato anche Merlier che svernicia tutti quanti a velocità doppia, supersonica. La rimonta di Girmay non basta, non basta. Mago Merlier concede il bis dominante.
Mamma mia. Et voilà.
Mais voilà, ça va se jouer entre ces quatre coureurs, même si derrière, c'est en train de.
Et c'est parti pour Mathieu Van Der Poel, un petit peu plus de 100 mètres de l'arrivée, qui lance le sprint. Mathieu Van Der Poel pour un troisième succès sur les routes du Tour de France, dans le Limousin. Cher Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, qui a emmené dans ce final, et Mathieu Van Der Poel qui conclut. Victoire de Mathieu Van Der Poel sur les routes du Tour de France.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs ja ho heu anat sentint, i amb diferents llengües, amb diferents idiomes, Mats Pedersen, Olaf Koi, Tadej Pogacar, el Tourmalet, Tim Merlier, Mathieu Van Der Poel, els noms més destacats d'aquesta primera setmana del Tour més enllà del Grand Depart, que ja vam viure en l'anterior Radio Volta. El Tour, que per cert ja no hi és l'Àlex Molinar després de la caiguda a Pau. Des d'aquí un missatge d'ànims per a l'Olotí, pendent de passar pel quiròfan. Fi, Àlex, que et vagi tot molt bé. El Tour, per cert, tampoc hi és en Jan Castellón, que va quedar fora del 8 del Caja Rural, tot i tenir opcions fins al final de disputar la ronda francesa. El Jan, que està completant aquests dies un Tour de Qinghai a la Xina, excel·lent. A l'hora de publicar aquest Ràdio Volta, és líder de la General després de 4 etapes disputades, d'un total de 8, i això demostra que aquí hi ha fusta de ciclista important. Us confessaré que el seu entorn estan meravellats, no amb el rendiment, sinó amb la mentalitat del Jan, amb aquesta capacitat de sobreposar-se a situacions dures per un nano jove. Ell és molt jove, veia que tenia el Tour a prop, que tenia possibilitats, queda fora del Tour, d'una oportunitat potser única a la vida, estic segur que no, però en aquest moment potser única, i lluny de quedar tocat, d'enfonsar-se, de trigar a recuperar-se, doncs ja veieu com està competint i sobretot com està rendint a un nivell excel·lent. Són dies, de fet en l'anterior Radio Volta, ara estava pensant, vam parlar molt de fitxatges, de moviments en clau catalana. Aquests últims dies la qüestió del mercat ha estat més parada, ha estat més aturada. Veurem què passa en aquestes properes setmanes, en aquests propers dies, i què podem anar confirmant del que ja us vam avançar la setmana passada. El proper Radio Volta, penseu que ja serà des del Tour, un altre cop. Vam viure el Grand Depart i in situ l'última setmana des dels Alps per viure la que pot ser la cinquena victòria de Tadej Pogacar al Tour de França, o, si hi ha canvis, també explicar-ho sobre el terreny. Per tant, preparem-nos, amb les maletes ja a punt per marxar cap al Tour per veure el desenllaç final. Abans, però, ens queda tota la segona setmana on la viurem. Ja ho sabeu, entrem al territori fletxa.
A Radio Volta, entrem al territori fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs, res, ens ha passat una setmana de Tour, no?, com aquell qui diu, i encara queden dues. Queda molt.
Sí, clar, queda molt, i al mateix temps no sé si amb quina sensació estàs ara mateix, perquè ja ho hem comentat, amb l'exhibició de Pogacar aquests primers dies, no sé si aquest Tour està sentenciat o encara hi ha una petita finestra que passin moltes coses.
A veure, hi ha molta gent que preveu això, no? que el Tour estigui sentenciat. Hi ha inclús gent que diu el Tour s'ha acabat, no? El que passa, bueno, això no és veritat, perquè no és un fet que s'hagi acabat. O sigui, que queden dues setmanes.
Clar.
Jo crec que és una predicció, no?, del que serà, de que el Tour ja el guanyarà. Inclús hi havia gent que abans de l'etapa del Tourmalet que opinava això, que el Tour això s'acabava aquell dia, no? Clar, en sentit metafòric, perquè en realitat no, o sigui, queda molt. El que passa que sí, que entenc la teva pregunta, que dius, ostres, realment s'ha sentenciat, s'ha acabat aquest Tour de França. A veure, la sensació que dona és que sí, però fins a quin punt, no, hem de ser fidels al que significa que encara quedin dues setmanes de cursa, no? I poder el més dur del que hem vist fins ara, no? I si, clar, si traiem els fets i les dades de la diferència que ha fet el Pogacar, clar, és que també hauríem de pensar històricament amb la cursa en si, no? I fins a quin punt es pot aplicar la història en aquest fet, no? O sigui, en el fet d'aquest domini. El que és innegable, clar, que fins ara és dominador el Pogacar. Clar, el que passarà, que pot passar alguna cosa, home, i tant. Clar que pot passar, el que passa...
Sí, sí. La pregunta, evidentment, és tendenciosa i és tramposa i busca el titular fàcil, però sí que és cert, no?, que amb la història recent, amb la trajectòria de Pogacar, amb la forma que té de córrer, amb un Vingegaard que ha de ser ofensiu i que Pogacar al contraatac també és un corredor molt perillós, i amb aquestes diferències, clar, això ens porta a dir que el Tour està sentenciat, però és evident, i ara ho analitzarem, que queden moltes possibilitats, queda encara moltíssima duresa, hem de veure com passa factura tota aquesta calor, perquè fins ara, més enllà de l'etapa del Tourmalet, no sé si el que hem vist en aquests primers 10 dies, el més dur de tot plegat ha estat el ritme alt de l'UAE i la calor.
I tant, dos factors que fan patir, no? Si ho veurem des d'aquesta òptica, és clar, el ritme elevat fa fer la cursa dura i la calor també, tot i que s'ha anat ràpid, perquè també hem de pensar que amb més calor també l'ansietat de l'aire és més baixa i, per tant, bueno, circula més ràpid, el que passa que els corredors sí que s'han estat refrigerant molt bé, però clar, sempre hi ha aquest problema, no?, que de vegades pot tenir aquesta suor de salts més de la resta del compte, com es gestiona aquesta calor, quines ganes et donen de sortir a fora i córrer amb bici, no? Són factors. Cada moment el Pogacar no sembla que li estiguin afectant, no? Per tant, hi ha molta gent que diu, bueno, si el Pogacar no es posa malalt o no cau, el guanyarà aquest Tour. En principi sí, però sobretot el que dius, no? És que ha de contraatacar el Visma, el Vingegaard, té equip per fer-ho. Clar, és que de moment, si ho mirem, no sembla que el tingui. Llavors, molt haurien de canviar les coses perquè això passés. El que no vol dir que sigui impossible. Vale? Pot tenir un mal dia, també, no? El Pogacar, pel que sigui, per aquesta duresa, per aquesta ambició i que té. El que passa que no. És poc improbable que passi. Llavors, bueno, jo no sé fins a quin punt he de deixar anar el dia a dia i centrar-me en les sprints, en les escapades. Ja vam dir, el dia dels angles, que semblava això, que el Pogacar estava més fort i inclús aquella mirada, no?, que el Vingegaard mira enrere, ja és que el primer final en alt. Sí. O sigui, és que, clar, es repeteix. O sigui, i no vol dir que el Vingegaard no estigui fort. Jo crec que està més fort que mai. El que passa, clar, el Pogacar també està fortíssim, no? I és que...
Sí, sí.
Sembla escèptic, sembla dir, ostres, no pot ser, no?, que se'ns hagi sentenciat el Tour. Bueno, el 99% o el 98% sembla ser que sí.
Ara tornarem a la classificació o la lluita per la general, amb aquest Pogacar i tota la resta, però d'aquests primers 10 dies hem vist d'altres coses i m'agrada preguntar-te especialment per un corredor, perquè en l'etapa d'aquest diumenge Mathieu van der Poel va brillar de manera excel·lent, però en els sprints que hem vist, un sí que el va guanyar Olaf Koy de manera molt clara, però els altres dos Tim Merlier, que és un corredor que tu no sé si tens debilitat per ell, però sempre el destaques molt i m'agradaria això, perquè ha mostrat una superioritat molt gran respecte dels altres sprinters.
Sobretot perquè el Philipsen, per exemple, ha anat a menys respecte a altres anys, no? I són estils diferents, a mi sempre m'agrada molt el Merlier, l'estil que té, i se li diu el mag, no?, Merlier, perquè és que fa màgia, de vegades surt i té un sprint molt net, també, o sigui, tampoc posa en perill a ningú, ell sap agafar la seva línia d'esprint i mantenir-la, i sobretot em va agradar molt una reacció del seu director, del Thomas Stills, que deia que, clar, que la seva virtut és que quan agafa un pic de velocitat, no?, el manté. Clar, jo sempre parlo dels sprints del fet d'aquest temps que es triguen a agafar aquest punt de potència màxima, no? I sempre dic, bueno, clar, aquest és el que et trigues i després, que normalment són uns 5 segons, i aquí és on els sprints dels velocistes fan els càlculs de cara a agafar aquest moment oportú. El que passa és que els juga en avantatge al Merlier és la capacitat que té, que un cop arriba a aquest punt de potència té la capacitat de mantenir-ho. Clar, això és molt individual i és la seva gran virtut, que té un sprint molt llarg en aquest sentit, no? Has mencionat l'Olaf Koy a la primera etapa, el dia de poda, a la primera etapa a l'sprint, va guanyar, però perquè es va saber col·locar molt bé, el Merlier aquí no li va sortir en aquest sentit, aquí l'arribada. tot i que després sí, les altres dues, tant el dia de Bordeus com el dia de Bergerac, és que va fer una exhibició, sobretot l'últim sprint disputat, va ser una passada. O sigui, jo, a part, et confesso una cosa, que jo estava mirant la retransmissió en italià, de vegades canvio idiomes, eh? I mira, dic, dia de l'esprint m'agrada molt com ho retransmeten els italians, i... Ostres, i quan estava fent l'esprint, que m'hi ha sortit de l'ànima el Mamma Mia, no? Mamma Mia, o sigui, quan guanya... I em va fer gràcia perquè si sents la narració en italià diuen el mateix, Mamma Mia. Dic, ostres, i si vas això? Mare de Déu, l'esprint que es va fotre aquest home. O sigui, va ser impressionant. Sí. De pocs, o sigui, poques vegades s'ha vist, no? D'on va sortir, com va esprintar, la calor després... Les imatges que hi ha, que ell entra a l'edifici, on va ser a la sala de premsa i tot
sí,
això...
Sí, és veritat, és veritat.
Per la calor i el temps que triga en recuperar l'esforç inhumà que va fer en aquest sprint, no? O sigui, va ser molt gràfic, clar. De vegades, molt sovint, veiem només... Va, ha fet l'esprint, creu la línia d'arribada i s'abraça amb els companys. No, ell va anar directe a dins i durant molta estona estava recuperant-se de l'esforç, que... Clar, ell ho va dir, que va fer 50 metres que per ell eren interminables.
Sí, és veritat.
Va ser maquíssim, eh? Són espectacles que és difícil que un altre esdeveniment esportiu de ciclisme t'ofereixi això, eh? Això es veu al Tour.
Com estan d'infravalorats els sprints? Jo crec que necessiten que s'expliquin molt bé per aconseguir valorar-los com estàs fent tu ara. A més, aquell dia, és veritat que Merlier ve de molt enrere, reacciona i recupera moltíssim, i un altre corredor que estava molt enrere, que és Biniam Girmay, li agafa la roda i crec que acaba fent segon de l'etapa. És a dir, que no, jo crec que sí. Vaja, això m'ho explicaràs millor tu, però que si no aconsegueix posar-se a roda de Merlier, Girmay hagués quedat llunyíssim dels primers.
Sí, tot i que el primer forat després de la curva el comença a retallar el Girmay. Jo diria que tots dos, o sigui, el Girmay va estar molt fort, però inclús l'entrevista al Girmay post-cursa diu que clar, que és que va ser increïble. El que va fer el Merlier va ser increïble. Aquell... Fixa't que t'ho diu un home que hagués guanyat aquell dia, fàcil, el Girmay. I diu, clar, però és que està en una altra lliga, el Merlier. Llavors, ja. Per mi són els dos dominadors ara mateix, junt amb Oliver Bascoy, però... si pensem en consistència, és el Girmay i el Merlier. Per tant, mira, ara en tindrem dos, la setmana següent tindrem dos dies més d'esprint, en principi, jo crec, i sí. Bueno, ho tornem a veure, perquè després, clar, és un espectacle.
I després hi ha poqueta cosa més d'esprints. Ah, per cert, un altre nom propi, deixa'm punxar-te una miqueta. Mathieu van der Poel, és que és una dada que xoca. Quan t'imagines Mathieu van der Poel i el Tour de França, t'imagines moltes victòries. La seva tercera victòria, tot just. Clar. Una més que el seu pare, Adrie van der Poel, en va guanyar dues. Mathieu van der Poel, tres, supera el pare, però encara es queda lluny de l'avi, Raymond Poulidor, que en va guanyar set. És a dir, que l'avi, de moment, és qui guanya, dels tres.
Sí. Sí, sí, fixa't quin... Ostres, sembla que se'ls diu ràpid, eh? Entre sí. Tots tres, si en tenen d'etapes i de curses, i mare meva, quina família. Tot i que l'Adri, clar, és familiar, però no directe, ¿vale? Però, bueno, ja es va juntar la filla del Polidor amb l'Adri. Però, bueno, al final tot queda a casa, no? I...
Exacte.
Ara ja... De fet, em va fer gràcia perquè li van demanar a l'Adri, al pare del Mathieu, com valorava si havia estat la millor de les... victòries, no només d'etapes del Tour, de les victòries mai guanyades del Van der Poel, i va dir entre les 5 millors, l'altre dia, no? Entre les 5 millors victòries, que aquí sí que el Van der Poel n'ha guanyat moltes curses, sí. Mira, si n'ha guanyat, incloent les de ciclocross, doncs l'altre dia va ser, ell, el pare, les valorava com, bueno, pare i director, com de la seva vida va fer una de les 5 millors victòries.
Home, això és dir molt. En carretera, 61 victòries, i aquí té algun mundial, és a dir que, i moltes clàssiques o monuments, és a dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, per anar tancant, fem previsió, sobretot mirant cap al final d'aquesta segona setmana, per buscar al·licients, perquè a més és una setmana que enganya, sempre és molt dura aquesta segona setmana, i en aquesta ocasió també ho és,
És la més dura. Pensa que de vegades es pensa, és la que passa més ràpid, la segona setmana, però també perquè vols que s'acabi. O sigui, un cop has passat el primer dia de descans, El segon dia d'escàs es fa llarg, encara a París el veus massa lluny i et posen trampes, etapes trampes com les que tenim en aquesta segona setmana de Tour de França. El massís del Cantal, que no és massís central, el massís del Cantal, que és duríssim. I després la part final, tota la part d'Alsàcia, que jo també és terreny que es coneix poc, vale? Jo, aquí el que m'agrada dir és que és terreny poc conegut, vale? No estem acostumats, cap cursa passa per allà, cap Dauphiné passa per allà, cap París-Nice passa per allà. D'altres recorreguts sí que poden ser més familiars, aquests no, tant per l'espectador com pel ciclista. Llavors, per exemple, al final es passa el Ballon d'Alsàcia, sí que el Plateau de Solsons és un final en alt que es fa a la Dauphiné, però abans d'arribar al Plateau de Solsons, diumenge, has de passar per molts ports, per moltes carreteres. O sigui, jo crec que el camí que queda fins a arribar ja, que el següent dia de descans, és duríssim. Veurem a nivell climatològic també, perquè tot i que no ha revisat previsions a llarg termini, però sí que és una zona que hi pot ploure molt, molt sovint, i de moment és cert que la tendència d'aquest estiu és clara a França, però es podria capgirar el temps també, no? I a veure això com afectaria. Són carreteres on jo hi he caigut, o sigui, he patit caigudes per asfalt, per terreny moll, en fi, no vull desitjar res a ningú, però sí que vull apuntar que és un terreny on poder... De cop i volta sorgeixen altres elements, no?, que fan el Tour de França el que és el Tour, no?, que té una grandesa enorme per molts factors, no?, i un és la durada, d'altres el terreny, d'altres el nivell. El nivell, l'UAE, és clar que per ells com més gran sigui, millor. Però, bueno, queda molt a veure si tot l'esforç que han fet des de l'inici, que això no podem oblidar, que és des del dia que va sortir de Granollers aquest equip, han durit la prova. Espera't. A Montjuïc també. Van començar amb el McNulty. El Tour de l'UE va començar amb el McNulty a Montjuïc. Clar, és que no s'han aturat gairebé. Inclús el dia del Van Der Poel, jo deia, però què fan? Per què els tenen un minut, no? Fins al final. El dia de Cabanya, el dia de Foix, també. No ho sé. O sigui, de vegades sí que pots entendre, clar, és que han de tirar perquè si no la fuga acaba a mitja hora.
Clar, clar.
Però és que s'ajunta una mica això i una mica el que ja els hi va bé que la cursa sigui dura, no? I la meva pregunta és, això és sostenible dins de l'equip? Tant com se'ls creuen? Veurem. Perquè de vegades aquestes coses de voler fer la cursa dura, de voler intimidar, també...
Se't pot girar en contra, eh?
Se't pot girar. I has de ser una miqueta més... amb una miqueta més d'humilitat. Ells estan corrent amb molta, molta arrogància en aquest sentit, eh? No com a actitud personal, sinó com a actitud en cursa. Llavors, bueno, això té el seu perill, també, evidentment.
Avui m'has provocat amb una altra qüestió, això del massís del Cantal. Ara, quan acabem, em posaré a buscar fotos i informació per veure si ho puc visitar algun dia, que això el que m'acaba provocant el Tour de França, sempre descobrint llocs nous i buscant informació per acabar-los visitant. O sigui que avui ja tinc feina amb el massís del Cantal.
Mira, jo et diré que vam fer dia de descans un dia a Sant Fleur, que va ser el dia del Tour que l'etapa guanya el Luis Lee, que a mi em va atropellar el cotxe i tot això. Clar, i l'endemà, que era dia de descans, jo mai m'oblidaré, perquè el Sean Yates... Jo al matí no el vaig veure, vaig fer el... Bueno, estava liat amb el colze per la caiguda i tot això. I a la tarda jo estava al massatge i em va venir a visitar el massatge el Sean Yates. Però clar, va venir amb el culot, amb una ampolla de beguda d'electrolits, i dic, d'on vens? Dic, m'he anat a fer una ruta en bici. I el tio es va fer una ruta de 7 hores per tot el massís del Cantal. Me la va descriure. I pensa que jo estava en una situació de dir, ostres, ja descans del Tour. Ahir vaig caure amb tots els problemes que vaig tenir. I aquí l'home em va inspirar molt. És una imatge que mai m'oblidaré, perquè dic, això és ciclisme, no? Això és anar amb bici, això és la passió d'algú que està tota la setmana dins del cotxe dirigint l'equip i aprofita el dia de descans, el dia sencer, per anar amb bicicleta, no? I és una cosa que a mi l'ha tingut molt present i encara la tinc. I m'inspira molt perquè entenc el ciclisme també des d'aquest vessant, no? De fer esport, de fer cicloturisme i d'això, de passar el dia damunt de la bici.
Totalment d'acord. A Sean Yates, que havia sigut corredor i en aquella època era director teu, a l'Sky.
Exacte.
On està ara, per cert? Perquè l'última referència havia estat a Leolo, també, de director. Ara no recordo.
No, ell és entrenador, entrena corredors de manera individual, és bon entrenador. Sí, els hi fa... Inclús entrena gent que fa ultradistància perquè els seus dos fills fan ultradistància i... Ell viu a Castelló, a la província de Castelló, a prop d'on es fa la cursa de principi d'anys, de gravel, i bé, entrena molts corredors, del Regne Unit, d'aquí d'Espanya, juniors, amateurs, vaja, un referent. Jo el recomano, qui pugui tenir accés a mail i vulgui ser entrenat, per què no? Que, mira, cal que intenti contactar i tindrà, sobretot, una bona persona al darrere per fer seguiment. No sé si està obert a tothom, però bueno, ja ho deixo, perquè no entenc realment com ho fa i si té un filtre o té un límit ja fet. Jo entenc pel que fa és que està molt a sobre dels corredors, per tant, entenc que, bueno, que porta fins a un punt, no? No és una fàbrica de portar corredors, vale? Ell porta qui pot i qui l'inspira, imagino. Però bueno, ho ha fet des de molt temps.
Molt bé. Doncs recomanació feta, que segur que és bona. Joan Antoni, la setmana que ve en tornem a parlar. Moltes gràcies.
Igualment, Isaac, fins aviat.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sì!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Després de tot l'anàlisi amb el Fletxa, el que hem fet també és desplaçar-nos fins a Ordino, a Andorra, per visitar el Centre de Tecnificació Esportiva. Andorra és un país petit, però amb una altíssima densitat de ciclistes professionals per sobre dels 150, jo crec que estan fins i tot per sobre dels 160 ara mateix. I a més, jo crec que tots plegats tenim la sensació, l'estranya sensació, que Andorra i la situació dels ciclistes allà, també de la lluita contra el dopatge allà, ens deixa moltes preguntes i poques respostes. Potser no tenim respostes perquè no preguntem en la direcció indicada. Sempre és molt més fàcil especular i jugar a aquest terreny dels tòpics, de les especulacions, dels disbarats fins i tot, que no pas anar a buscar les respostes apropiades. I per això hem entrat als despatxos de l'Agència Andorrana Antidopatge, per trobar-nos amb la Laia Montoliu, la directora de l'AGAT, de l'Agència Andorrana Antidopatge. Aquesta és una... Per cert, gràcies, Ferran, per les gestions. Aquesta és una conversa llarga per conèixer com funciona l'agència. Avui és un dia de trobar moltes respostes. Laia Montoliu, què tal, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Avui, mira, venint cap aquí pensava, tinc la sensació que avui desmuntarem tòpics. No, jo aniré preguntant a veure si acaba sent així. Per cert, abans que res, gràcies per acollir-nos aquí al Centre de Tecnificació. Déu-n'hi-do, les instal·lacions són boniques, eh?
Sí, la veritat és que sí, tenim un centre aquí al centre d'Ordino, molt maco, que això, tots els esportistes que tenim aquí al país pues, poden gaudir-lo. I justament a nosaltres ens cedeixen també aquest espai, com hi ha les federacions i tot, doncs per poder tenir aquí les oficines i estar també més a prop de lo que és els esportistes i de tothom.
Que ja veig un camp de futbol, he vist també baix una pista, no sé si a 60 metres, coberta.
Sí, tenim aquí les instal·lacions, hi ha tots els espais d'oficines que les federacions les poden tenir com a la seva seu. Llavors, el cap de futbol és de futbol i de rugby, també, per tema de competicions. I, a més, tenim això, una pista d'atletisme coberta, que també quan fan les competicions d'atletisme cobert les fan aquí. I hi ha dos gimnasos que els esportistes tecnificats doncs, poden venir-ne a fer ús. A més de tot, un espai que han fet ara de rehabilitació. Per això, tots els becats i tecnificats podem venir aquí a tot el que és el servei de nutricionisme, rehabilitació, proves d'esforç. Estem tots aquí, més el departament del Ministeri d'Esports, que el tenim també aquí a les oficines.
Abans deia això de desmuntar tòpics. D'entrada, estarem d'acord que, parlant de la singularitat, no?, d'Andorra, és un país molt petit, situat entre dues grans potències esportives, són tant l'estat francès com l'estat espanyol, a més amb la qüestió tributària de fons, no? que tenim una concentració d'esportistes, especialment de ciclistes, molt alta. Estem d'acord que Andorra és un país singular en aquest sentit.
Sí, la veritat és que sí, no ens enganyarem, que sobretot la singularitat del tema tributari ha estat un punt fort per fer que tot aquest col·lectiu doncs, també pues, vingués cap aquí. Molts d'aquests ciclistes que tu comentes vivien a Girona, perquè és un entorn, a vegades ho hem comentat amb ells, no? De que els és molt fàcil el tenir un aeroport a prop, el tema de la climatologia per entrenar, i bueno, al final han fet aquest salt a venir-se i a instal·lar cap aquí a Andorra.
Què és l'Agència Andorrana Antidopatge? És una agència antidopatge com pot tenir qualsevol altre país?
Sí, així és. L'agència com a tal es va crear el 2016. ¿Vale? Nosaltres estem l'Agència Mundial Antidopatge, és la que s'encarrega de portar tota aquesta regulació, i ens vam posar, com es diu, en incompliment, perquè bueno, antigament tot el que era l'antidopatge el portava la Secretaria d'Estat d'Esports. ¿Vale? Llavors van analitzar-ho i van demanar que ens havíem de convertir en el que som, no? Una parapública, és a dir, un agent completament independent d'aquest ministeri, i va ser arrel d'això que amb la llei del 2016 es va crear l'AGAT com a una agència nacional, no? Que s'encarregués de seguir tots aquests estaments que ens marque l'Agència Mundial, que
és la UADA, eh?
Sí, la UADA, que a través de, pues, del Consell d'Europa, de la UNESCO, però al final nosaltres som un país, no? No pot ser que una empresa privada li digui a un país com fer les coses, no? Però signant aquest codi que ells creen, doncs ens adherim a aquesta normativa de lluita contra el dopatge, però una de les coses que remarquen molt és aquesta independència, no, de les agències, justament perquè no hi hagi cap interacció que la pugui fer caure en aquests paranys, no? I clar, al final, depenent d'un ministeri d'esports, doncs podia haver-hi aquesta petita incongruència.
Ara preguntaré una mica com funcioneu, que m'imagino que funcioneu com la resta d'agències antidopatge de la resta del món. Tu fa un any, més o menys, que estàs al capdavant de l'agència?
Sí, aquest vindria a ser el meu segon any. Jo des del 2018 estava amb l'antiga directora, amb la Natàlia Font, com a tècnica. Vaig entrar encarregant-me tot el que era la part d'educació, del pla de control de dopatge, i ja des de l'any passat vaig entrar en el càrrec de direcció.
I com funcioneu en el dia a dia? És a dir, sou més proactius? Vosaltres decidiu, us moveu o seguint directrius de la UADA, o sou més aviat reactius? És a dir, aquí localitzem o hi ha un problema o hi ha un cas o el que sigui i a partir d'aquí actueu.
Vale, això, mira, anem a trencar el primer mite. Realment, no, sempre se'ns veu quan es parla de dopatge o d'antidopatge, sempre és la cosa és, ai, mira, venen els vampiros, no? Som com els dolents de la pel·lícula. I és una miqueta tot el contrari. ¿Vale? Quin és el nostre funcionament? Nosaltres ens regim doncs, amb aquests codis i estàndards que té la UADA, perquè signem aquest codi, que vindria a ser com una miqueta el contracte, igual que altres països i altres federacions internacionals. Llavors, això ens marca una sèrie de normatives o de coses que hem de fer. Pues promoure l'educació, a més doncs, col·laborar amb altres agències o amb organitzacions d'esdeveniments, i a més, una de les nostres tasques és crear el que es diu un pla de control de dopatge, que ho fem tots, les federacions, nosaltres, on normalment al novembre ens encarreguem de per l'any vinent doncs, analitzar el risc dels nostres esportistes. Al final funcionem per pressupost, llavors comencem pels que ens marquem més la UADA, que són el grup objectiu. Vindrien a ser els professionals, no, els que es dediquen a l'esport, i quants controls li hem de fer, a partir d'aquí els educatius, no? Anem mirant tots aquests esportistes que poden en algun moment representar Andorra en alguna competició internacional, després quines competicions hi poden haver-hi al país, i llavors veiem quin risc té aquell esportista aquell any, durant tot l'any, de poder ser susceptible de caure en la tentació de dopar-se, pues perquè vagi a competir en una competició i en quina època té pues, més volum o ha de recuperar, no? I que dius, ostres, psicològicament podria pensar en caure en aquest parany. Llavors establim els controls que els hem de fer durant aquest any. Llavors el nostre dia a dia, sobretot ara amb la companya, amb la Laura Bartomeu, que és qui s'encarregarà de tot això com a tècnica, doncs anem marcant doncs, durant quin període hem de fer aquest control o hem d'anar. A més, doncs, el que et deia, tota la formació educativa a les federacions i als esportistes. No? Al final, els professionals és un fitxatge, és a dir, han de passar per juguem net en el nostre esport, però tenim molts esportistes que els hem d'educar, ostres, que causa el caure en un parany, no?, de com pot ser el dopatge, però a més, a lo millor prenen medicacions que poden tenir substàncies, però se les poden prendre, però ja no serveix anar amb el justificant mèdic, no? Quins passos han de seguir per poder tenir aquestes autoritzacions. I després, algo que nosaltres ens va obrir el conèixer-nos a nivell mundial, sempre he dit que nosaltres pel Covid va ser una porta a que el món sapigués que Andorra tenia una agència nacional. Per què? Perquè el Covid no va parar el que s'haguessin de fer controls de dopatge, però sí que ens va confinar a tots aquests esportistes internacionals que viuen aquí a Andorra. Llavors les agències van començar a conèixer que Andorra tenia una NADO i que podíem col·laborar en que en comptes d'enviar ells algú aquí a fer un control, doncs nosaltres poder-los anar a fer. Llavors ens va obrir un parany molt gran a poder col·laborar amb altres països, doncs a que els ajudem a que els esportistes que tenen aquí doncs, passin aquests controls amb els nostres agents en comptes de tenir que enviar ells a gent aquí. I després, bueno, el que comentàvem ara, no? Totes les competicions que tenim aquí que al final doncs, ens fa tenir aquesta col·laboració amb els campionats de BTT. Ja fa molts anys que la ITA ve fer els controls, però els ajudem. I llavors sempre tenim com esdeveniments. Així que el dia a dia se'ns menja amb tota la feina que tenim.
Clar, ara repassarem algunes dades que tenia. Entenc, per tant, que la sobirania no és exclusivament vostra sobre aquesta qüestió, no? Ara parlaves de si venen d'altres federacions, però posem pel cas un ciclista, ja que parlem de ciclisme, australià, que està aquí a Andorra, que competeix amb llicència andorrana. Quan està aquí, el control, si se li ha de fer un control, és qüestió vostra? És de l'agència australiana? Com es resol això?
Vale, els esportistes estan sota el paraigües de les agències nacionals dels seus països o de la federació seva internacional. Vale? En realitat, el codi el signem tant el país, diguéssim, en aquest cas la NADO és qui ho firma en representació del país, però les federacions internacionals també. Llavors, què passa? En el cas d'Andorra, no?, que tenim un pressupost més petit a l'agència, perquè al final són petits.
Doncs, però teniu molts ciclistes.
Molts. Jo només m'encarrego dels controls dels andorrans, ¿vale?, perquè al final són andorrans i jo els haig de controlar. Llavors, si hi ha un anglès, si hi ha un australià, si hi ha un francès, són els seus països els que l'han de controlar. Aquí hi ha sempre la teoria de no, però com es treuen les llicències al vostre país, els hauríeu de controlar vosaltres, no? Això no és així. El seu país és qui s'ha d'encarregar de controlar-lo, o en aquest cas la UCI, que és la seva federació internacional, són els que fan els plans aquests de control. Nosaltres, en aquest cas, quan col·laborem, l'únic que fem és anar a fer la recollida de la mostra, però sempre tant el resultat com l'autorització, perquè molts ens diuen, què, quants positius d'internacionals? Sempre els hi faig el mateix comentari. Dic, us enterareu vosaltres a la part de nosaltres per la premsa o perquè es publiqui, no perquè nosaltres no ens arribi mai el resultat. Ells s'han de federar en el país que resideixen per un tema d'assegurances. Clar, ells entrenen aquí. Llavors, si tenen un accident aquí però s'han federat al seu país, els seguros del seu país a lo millor no els cobreixen un accident a Andorra, no? Però el fet d'on tinguin la llicència, en el cas d'un control de dopatge, és independent. Sempre l'ha de controlar, ja et dic, el seu país o la seva federació internacional.
I això vaig a un altre mite. A ells, en qüestió, de manera particular, el relaxa la situació? Torno a l'australià que pugui estar vivint aquí, queda molt lluny de casa seva. Andorra, com dèiem abans, és un país amb certa singularitat, com pot tenir qualsevol altre, però això el relaxa la situació o no té res a veure?
Jo crec que no, perquè és el que us dic, des de ja fa molts anys, és a dir, mira, doncs des del Covid, molts d'ells saben que els hem anat a controlar nosaltres, perquè ja et dic que hem anat a recollir aquesta mostra, i les seves federacions internacionals, tot i que aquí hi ha una mica de casuística estranya, no? Perquè al final Andorra és un país independent, té les fronteres i a vegades el fet de les mostres, no? Estem mirant ben bé la gestió de com es passen per la frontera i tot, que no hi ha problema, però al final són mostres biològiques, no? Però bueno, les seves federacions internacionals ja fa temps que també els venen a controlar aquí a Andorra, vull dir que saben que estan en un pla de control i que d'una manera o altra passen doncs, aquests controls de dopatge.
Abans et deia dades, el 2023 vau fer 64 controls, el 2024 78, el 2025 87, amb un positiu que també va ser un cas singular. És a dir, clar, per tot el que m'expliques, aquest volum podria ser molt més gran i molt més mediàtic si tinguéssiu tots aquests ciclistes internacionals sota el vostre paraigües.
Sí, totes aquestes dades que tu em comentaves és el que et deia. Aquests són esportistes del nostre pla de control de dopatge. En aquestes dades no entraria tots els que fem com per controls per altres que li diem nosaltres, no? Realment, si veus la curva de creixement des del Covid fins ara, se'ns ha incrementat moltíssim. És més, hi ha moltes vegades que fins i tot amb la Laura ho comentem, no? Que se'ns menja una mica les col·laboracions aquestes, perquè per agències internacionals, sortint del Covid pot ser un control d'un esportista o dos, i ara moltes d'aquestes agències ja en fem 6 o 7 i ja no vas a la part hotel on estaven, sinó que ja tenen la seva residència aquí i que saps que ja pues, viuen i resideixen i porten els crios aquí a les escoles, vull dir que ja estan afincats a Andorra.
Una qüestió una miqueta més social, us trobeu quan aneu a recollir mostres amb el ciclista australià de Torn, francès, el que sigui, certa, com tu diries, resistència, t'ho dic entre cometes, per una qüestió més cultural, escolta'm, jo he estat tota la vida al meu país, que les coses feien de tal manera i ara ve aquí una altra persona que no acabo de tenir clar si és la meva agència antidopatge o si és aquesta o si és la Federació Internacional, la UCI. Us heu trobat casos de mirades estranyes en aquest sentit?
No, la veritat és que és el que et deia. Tots els que signem el codi, els estàndards ens marquen com hem de fer els controls, els documents que hem de portar. Per tant, li faci jo el control o se'l faci la seva agència a Anglaterra o Austràlia o se'l facin a una competició, les directrius seran les mateixes. Llavors, l'única cosa que nosaltres sempre portem en el cas d'aquests controls és se li diu una ordre d'autorització que ens fa la seva agència on especifique, perquè sí que ens hi trobàvem al principi, no aquesta reticència, però de cap arribaves com, no, mira, som de l'agència andorrana antidopatge i et miren encara de tu
qui és. Exacte, vostè qui és.
Llavors, aquest document, que és el que de l'esportista, és el que marca al final que és la seva agència, que ens autoritza a nosaltres, a la GAT, diguéssim, i a la persona que enviem, a recollir aquesta mostra i qui rebrà els resultats. L'única cosa que ens hem trobat, que això ho vam estar comentant amb les agències, és que al final, a vegades el que per llei de Murphy és que pues, en èpoques de risc serà el mateix risc per una UCI que per una agència internacional, no? I llavors, a lo millor per llei de Murphy pues, et trobes que apareixen dos agents de control de dopatge, el teu i el de la Federació Internacional, anant a fer el control, no? Perquè al final el tenien pautat aquella època. Llavors sí que et quedes un ui, ara qui es queda, que normalment sempre és la Federació Internacional, o amb l'esportista de Tor, que se'ls hi poden fer controls dins del time slot que ens donen ells o fora del time slot. Fora del time slot, si no estiguessin a casa, no seria un fallit de localització, ¿vale? Però de que la nit d'abans li hagin a la Federació Internacional a l'hora de sopar fora del time slot i et presentis tu també al dia següent a l'hora de sopar i et mira amb cara de jolín, poseu-vos d'acord que, clar, en aquest cas nosaltres és com ens toca fer la feina i ells, per molt que s'enfadin, no poden refusar un control perquè seria sospitós, no? Llavors s'enfaden, parles i ja està, però és l'únic que ens hem trobat.
Això t'anava a comentar ara, a vegades s'explica això dels vampirs a les 7 del matí o quarts de 7 del matí o la nit de Cap d'Any, això no, ho eviteu?
No, això, mira, t'explico com funciona, perquè també són dels mites aquests, és que sempre aneu a molestar. No, en realitat és durant... ells tenen l'obligació de a l'aplicació d'Adams, que és aquest portal de l'Agència Mundial, que sobretot és per protegir l'esportista a nivell de dades i de tot, hi ha molt tallafoc justament perquè ningú pugui entrar, al final ells allí posen telèfons, adreces, i sempre han d'indicar 60 minuts al dia entre les 5 del matí i les 11 de la nit en el que se'ls hi pot anar a fer un control de dopatge, a més d'on entrenen, si van de viatge i sobretot també on pernocten cada dia. Per lo que et deia, nosaltres podem establir un control dins d'aquest horari que ens donen o fora de l'horari, per lo que vulguis, perquè estiguis investigant, perquè vulguis fer-lo, perquè ens marqui la guada que n'hi han d'haver alguns fora d'aquests horaris. Llavors sempre diuen, és que aneu a les 6 del matí, quan anem a les 6 del matí o a les 5 és perquè l'esportista ens ha posat a aquesta hora, I per què? Pues perquè a ell li interessa, durant molts anys el que més s'han fet són controls d'orina, i la orina no la tens sempre en el cos. Si tu el despertes, és molt fàcil que en un moment doncs, fem la mostra que necessitem i ells se'n puguin anar a entrenar o a fer el seu què. Si ens el posen a la tarda o a la nit o amb aquestes dates, amb aquests horaris, pues és més difícil, no? I el control es pot allargar moltíssim. Llavors, al final, clar que intentes evitar Nadals i coses així, però és el que et dic, nosaltres tenim unes finestres, és a dir, per nosaltres el risc, no sabem el dia exacte en què trobaràs aquella substància en el cas que sigui risc, no saps que serà el dimarts al matí. Llavors tu tens un ventall de, bueno, sé que durant el mes de juny, juliol, podria ser detectable alguna d'aquestes substàncies. Si és, m'invento, als voltants del desembre, pues sí que intentes evitar el Nadal, no? Però que al final tens molts dies per poder escollir. Passa que també pues, depèn de que la gent de control tingui disponibilitat, si s'han de fer els enviaments, que ja et dic, per exemple, Nadals nosaltres no en faríem perquè enviem les mostres a Barcelona i fan vacances al laboratori, no? Vull dir que són mites d'aquests també de que anem amb aquests horaris.
Potser no em pots respondre, però ara deia si s'està investigant, heu estat investigant recentment a algun ciclista professional?
És el que et dic, nosaltres no entrem en el en nivell del internacional perquè són les seves federacions i no ens arriben les notícies a la part de vosaltres. Al final pensa que és en el cas de que hi hagi un resultat advers, només el rep l'agència nacional i la seva federació internacional, vale? Normalment la que rep el resultat primer de tot és la NADO amb aquest advers del laboratori, no? I tot això s'inicia en un procés, és a dir, quan nosaltres veiem a la premsa o a la tele doncs aquest esportista sancionat, potser porten un any investigant tot aquest procés, perquè al final hi ha la presumpció d'innocència, l'esportista té dret a, quan arriba aquest advers i se li comenta, doncs que pugui analitzar la mostra bé, que es pugui veure pues, si hi havia alguna medicació, totes aquestes coses, no? Què és el que passa? Que la UADA des de ja fa molt temps ens obliga les agències, quan ja s'ha resolt el cas i és favorable, diguéssim, en contra de l'esportista, a publicar les nostres pàgines web doncs, que aquest esportista ha estat sancionat per aquesta substància i el període de sanció, doncs 6 mesos, 3 anys o el que sigui. Durant aquell temps doncs, això està publicat perquè ens ho demanen, no? Llavors és el moment en el que és fàcil que si no hi ha hagut cap filtració, sempre dic, quan es filtra a la premsa abans d'aquestes coses és perquè algú no tenia que parlar i ha parlat més, però perquè hagués parlat amb un company, amb el que sigui, no? Però bueno, sí que al final és com tot, l'altre dia ho comentàvem, no? A Andorra cada vegada hi ha més accidents de cotxes perquè són més gent i és més fàcil que hi ha més cotxes, pues Andorra cada vegada té un volum d'esportistes professionals molt més grans que porta a que hi hagi més facilitat de comentaris d'investigacions o de que pugui haver-hi coses així, que ja et dic, a nosaltres ens arriben quasi a la part com a vosaltres.
El mite de les farmàcies, és cert?
Sí, jo crec que sí, és a dir, jo crec que són bulos d'aquests que venen arrelats de moltes altres coses. És veritat que aquí a Andorra, però això ens passa a nivell mèdic, no estem acostumats a que nosaltres... Que
la... Clar, ara ho extrapolem als esportistes professionals, sí, però és evident que és del dia a dia.
Aquí a la farmàcia tu t'encostipes i vas i la farmacèutica segurament et donarà un antibiòtic sense aquesta prescripció mèdica, però no perquè t'estigui donant una... Saps? Sinó perquè al final som un país molt petit i tenim aquesta facilitat. Vull dir, jo quan m'he anat de viatge, si m'he tingut que portar antibiòtic, he anat a la farmàcia, l'he agafat i ja està. Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així. Llavors, de la farmàcia que hauria de sortir és de l'hospital amb un tema de que està molt controlat si una medicació d'aquestes surt d'una farmàcia dins de l'hospital, no? Llavors, que hi pugui haver hagut alguna cosa així, doncs com diem, no sabem fins a quin punt és el bulo, la informació, o que realment vingui de com es pot adquirir un medicament fàcil, llavors també de tot. Seria més algun tema de que pugessin de baix substàncies o coses així, que no tant la facilitat d'adquisició.
I acabo. A Andorra és habitual aquests últims anys que hi hagi etapes de la Vuelta, del Tour, és a dir, teniu molta més activitat ciclista que en proporció que als altres països, no només per la presència de ciclistes, sinó també de proves. Això entenc que d'entrada no us dona més feina.
No, bueno, ens la dona en el sentit de dir, ostres, sabem que durant aquelles setmanes pues, possiblement hi hauran controls o tindrem més demanda a lo millor de les seves agències perquè els esportistes pues, estan aquí. Però al final és el que diem, ha estat una lluita a nivell governamental, no? Del Ministeri d'Economia en el seu moment, d'obrir Andorra a que el nostre comerç no fos només l'esquí, les botigues, sinó d'obrir-nos i bueno, de portar al final aquesta economia esportiva a Andorra, i que ha fet també doncs, que pues, a nosaltres ens interessa, no? A nivell de turisme, que passi una volta, perquè al final és tota aquesta gent que també li dona més vida a Andorra, més diners a nivell econòmic i que se'ns mou, i que ja dic, a nosaltres ens dona més feina perquè pues, tots aquests ciclistes passen per aquí, han anat fent el boca a boca. Parlaves molt dels australians, no?
I sense assenyalar ningú, perquè he pensat, un país que quedi lluny.
No, per això t'anava a dir, no per tal de assenyalar, sinó de que jo sóc la primera, que el primer, jo també sóc agent de control de dopatge, i mentre no està al carrer de direcció pues, a fer algun control per altres, i jo me recordo un dia de demanar-li a un australià, i de Nova Zelanda també en tenim molts, de dir, tu què carai fas a Andorra i com has conegut Andorra en el mapa, saps? De hola. I ens deien, bueno, que això, vivien a Girona, i que els hi recordava molt el tema dels seus països, en plan, perquè tenen bosc, perquè la climatologia, i que a més doncs, els hi permetia el tema de l'estació, no? De dir, passem aquí l'estiu quan allà és hivern, podem anar als nostres països quan per nosaltres no és temporada i allí fa bon temps, i la proximitat, no? De dir, tenim l'aeroport a res, a Barcelona, podem anar a Toulouse, i aquí fa mal temps, moltes vegades a la Seu pot sortir perfectament amb bici, i que bueno, i al final el que dèiem, no?
I que tenen una comunitat, al final també hi ha una qüestió cultural, no? Estar sol en un país a l'altra banda del món, o estar en un grupet de potser 20 australians, també ciclistes, amb qui pots compartir moltes coses.
Sí, i ja no només australians, al final tots ells es coneixen, siguin dels equips que siguin, i és el que dèiem, aquí estan tots vivint, i fa gràcia perquè els veus sortir i surt pues, el de Movistar, amb el de l'UAE, amb la mateixa grupeta, perquè al final tenen un grup aquí també de gent amb la que practica aquest esport.
Molt bé, Laia, jo he après, jo crec que hem desmuntat bastants mites avui, o sigui que semblava convenient i interessant tenir aquesta xerrada, o sigui que t'agraeixo moltíssim. També ajudo el despatx, això sí.
Les vistes són molt maques, sobretot aquí a Casamanya, a l'hivern, quan el veiem tot nevat, la veritat és que no ens podem queixar de les vistes de l'oficina.
Moltíssimes gràcies per tot.
No, a vosaltres.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 20è Ràdio Volta de la temporada. El Tour viu de ple en la segona setmana de competició, superant la quota de la prova, i aquesta és la gran contradicció. El Tour sembla decidit, però tot just ara entra al seu tram més decisiu. El proper programa, de nou des del terreny, ja des dels Alps, més veus, més anàlisi i més protagonistes.
Turisme de Navarra us ha ofert Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.